Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. A Líbia, l'Organització Internacional per la Migració creu que hi ha com a mínim 36.000 desplaçats per culpa del cicló Daniel, 30.000 dels quals a Derna, una ciutat que ha quedat devastada pels aiguats. L'últim balanç provisional parla de 6.000 morts i prop de 10.000 desapareguts. Un ministre del govern, entrevistat per Reuters, assegura que el mar està abocant a la costa dotzenes de cossos arrossegats pel corrent a Derna després de la ruptura de dues preses que va alliberar milions de litres d'aigua i que va destruir, segons paraules de les autoritats locals, una quarta part de la ciutat. En declaracions a la cadena France 24, el cap de la Creu Roja a Líbia, Jan Frides, explica com era l'aigua que va sortir de les preses.
Aquesta ciutat ha quedat submergida per onades de més de 7 metres d'alt, quan han destruït tot el seu pas. S'han emportat cotxes, han inundat les cases de la gent i han matat i ferit les persones que estaven a l'exterior.
Més notícies amb Sara Riera.
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, assegura que lluny de buscar una investidura, el Partit Popular es dedica a intentar acabar amb un govern progressista que encara no s'ha constituït. Resposta de Díaz a l'anunci dels populars de convocar un gran acte a Madrid el 23 i 24 de setembre, previ a la sessió d'investidura de Núñez Feijóo contra una possible llei d'amnistia. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Yolanda Díaz carrega contra Feijóo. Diu que lluny de preparar una investidura, el que vol és tombar un govern progressista de coalició que encara no s'ha format amb totes les iniciatives que està preparant. L'última, treure al carrer els ciutadans per protestar contra una possible llei d'amnistia, i qualifica així, sense embuts, a Feijóo.
Feijóo es un gran aprendiz de Trump. Cuando no existían las fake news, él fue el primero en desplegarlas. Estamos viendo al Feijóo real, que además son otros, son los Aznares, la señora Aguirre, los que le guían el camino que debe de seguir.
Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
El Departament d'Educació estudia que els professors de llengua i literatura catalana puguin fer hores extres remunerades. És la solució més immediata que planteja el departament per tal de pal·liar la falta de professors d'aquesta especialitat.
L'audiència de Lleida jutja avui un home acusat d'abusar de 6 nenes menors d'edat amigues de la seva filla. La fiscalia li demana 42 anys de presó. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. Els fets haurien passat a la Noguera, al domicili de l'acusat, entre els anys 2020 i 2021, quan, segons la fiscalia, l'home va abusar sexualment de 6 amigues de la seva filla, totes menors de 16 anys. L'investigat nega els abusos. Sentim la seva intèrpret.
Nunca ha pasado de los límites, que siempre ha habido una relación como de padre e hija.
A la vista, algunes mares han relatat el que els han explicat les seves filles amb tocaments de contingut sexual.
Y se acercó su padre, se sentó entre las dos chicas, entre mi Julia y su amiga, y dice que ha empezado a tocar como entre las piernas, dice que te voy a comer entera.
Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio, Lleida.
El Festival de Cinema de Sant Sebastià no retirarà de la programació el documental No me llame ternera, dirigit pels periodistes Jordi Évole i Màrius Sánchez, i que dona veu a l'antic dirigent d'ETA, Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera. Respon així a la carta firmada per 514 persones impulsada per l'associació Dignitat i Justícia, que demanava que la cinta s'exclogués del certamen. En un comunicat, el director del Festival Basc, José Luis Rebordinos, assegura que el documental en cap cas blanqueja ETA i que donar la veu a algú no implica donar-li la raó. En un vídeo penjat a les xarxes en què es parla del projecte, Évole explica que la cinta s'ha fet amb una gran responsabilitat periodística i que és un exercici de memòria històrica.
Por encima de todo, nosotros hicimos esta película porque, primero, consideramos que tenemos una responsabilidad con la historia de nuestro país, y la historia de España tiene una parte muy marcada por el terrorismo de ETA. Creíamos que era una ocasión única el hecho de poder tener a alguien que perteneció a esa organización terrorista.
L'Ajuntament de Girona vol ampliar el nombre de radars i fer canvis en la mobilitat d'alguns carrers per reduir el nombre d'accidents. Això després de l'atropellament mortal d'una ciclista dissabte passat. Unitat Mòbil, Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Bon dia. Mesures que han anunciat fa poca estona coincidint amb una concentració convocada al lloc de l'accident per l'entitat Moto en Bici, precisament per reclamar del consistori la pacificació del trànsit urbà en defensa de vianants i ciclistes. L'alcalde Lluc Salelles ha participat en aquest acte i ha anunciat més radars.
Radars de tal manera que la gent, els conductors d'un vehicle motor, estiguin obligats a respectar els 30 km d'hora. Si la conductora que venia per aquí hagués respectat els 30 km per hora i hagués respectat el cediu al pas, avui no ens trobaríem en aquesta situació.
Fèlix Martín, Josep Lluís Blázquez, Unitat Mòbil a Girona.
Els esports amb Montse Raya.
El nou director esportiu del Barça, Deco, assegura en la seva presentació que Xavi Hernández es mereix la renovació pel que fa a les renovacions de Balde i Lamine Yamal. Deco diu que estan en marxa. El portuguès assegura que la transició al Barça no s'ha fet prou bé i per això han estat uns anys sense guanyar, però que ara estan en el bon camí. L'exjugador Bojan Krkić és el nou coordinador de l'àrea de futbol del Barça. D'aquí mitja hora, l'Espanyol presenta l'últim fitxatge al migcampista andalús, Álvaro Aguado. En handbol, debut del Barça a la Champions, a la pista del Montpellier francès a 8:45 i per Esport 3. Avui comença la Copa Femenina de Futbol amb la primera eliminatòria, partit únic, Sardomà de Vigo, AEM de Lleida, 7:15, i a les 7 Osca Espanyol i Europa Eibar. Aquest vespre es farà l'acte d'entrega de la medalla d'honor del Parlament a l'equip femení de futbol del Barça. Es concedeix pel creixement, reconeixement i generació d'igualtat d'oportunitats en les competicions femenines de futbol. I Sepp Kuss torna a sortir com a líder a la 17a etapa de la Vuelta de 124 quilòmetres que s'acaba a l'alt de l'Angliru, port de categoria especial a Astúries.
Fins aquí les notícies.
Vera, fibra, mòbil i energia us ofereix que no surti d'aquí.
Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia.
Feliç que tinguem ja patrocinador, eh? Al cap d'una setmana, Vera ja confia en nosaltres i sóc feliç perquè és la meva operadora, vull dir. No està preparat, això, vull dir que ho dic de veritat.
Mira, jo potser...
Fa anys que tiro de Vera.
I jo potser em canvio perquè la meva operadora...
No estàs contenta,
merda.
No estàs contenta.
No, sóc una mica infeliç amb la meva operadora. La relació amb l'operadora acostuma a ser una relació tòxica, jo crec.
Amb Vera va molt bé, perquè pots marxar quan tu vulguis.
Perdona,
però què fan?
Eh?
Et tracten tan bé que llavors no vols marxar.
Perdó,
això és
prou.
El que s'ha de fer també amb l'amor.
Prou, t'he de tallar perquè és que no sé per què estem fent promoció gratis.
Home, he sentit el patrocinador, dic, donem-los un minutet.
Deixa'm dir una cosa abans de començar, ja que tu has tingut aquest petit moment xerrant de Vera,
sí.
A mi m'agradaria comentar que per la gent que ens escolta per Spotify, sapigueu que tot el programa també està en vídeo. Podeu seguir-lo tot en vídeo i ens veieu aquí a l'estudi, gesticulant, xerrant, em podeu veure a mi la majoria d'estona amb el mòbil, i tot això és gràcies al nostre realitzador, Joan Sorinyac. O sigui que moltes gràcies. I, de nou, poseu-nos ara mateix les 5 estrelles, que no puc suportar-ho més, ja.
Spotify, això. A mi que hi hagi vídeo Spotify, al principi em feia... no m'acabava de convèncer, i ara penso que està guai. El que passa, que hem de vigilar quines cares fem i quins moviments fem durant el programa.
Perquè, clar, una cosa que passa és que quan sents un àudio i no, i estàs acostumat a que no et graven i que només és
fas,
ràdio...
Fas alguna cara, fas
cares,
comentaris,
fins i tot
fas moviments...
de vegades, i
fins
clar,
i tot, per
ara
tant,
ens hem de controlar.
Serà important que et controlis. Tenim reaccions sobre el programa d'ahir. Mica en mica es va notant, que el que dius per aquests micròfons arriba a les persones de les quals parles i et tornen feedback de manera anònima.
Crec que les coses estan sortint de l'estudi. Sí. Ahir vam fer una secció expressament parlant de quins són els safrejos i els embolics que hi ha dins del Barça femení. A part de moltes crítiques perquè la nòvia de l'Alexia Putellas no és Olga Rizos, sinó Olga Ríos, demanem disculpes, hem rebut feedback d'algunes jugadores del Barça que ens consta que són fans del nostre programa i que ens han informat que... Bé, una d'elles, de fet, ens ha informat que la noia amb qui l'associàvem no només no és la seva amiga, sinó que tampoc és la seva nòvia. I jo, Roger, no sé què n'interpretes d'aquest comentari, però vaja, clarament per mi significa... Per mi només hi ha una opció. Si no ets ni amiga i tampoc ets nòvia i durant molt de temps les hem vist relacionant-se amb molta efusivitat...
Dues opcions. O sempre han estat companyes, i en una època van ser bones companyes, però sense arribar amics, perquè passa amb companys i companyes de feina, que et portes molt bé a la feina. Si us veu junts, però fora no feu res.
Vale, però em consta que fèiem coses fora de la feina.
Doncs si et consta. I l'altra, si no ets ni amic ni nòvia, pot ser o examiga o exnòvia.
Més exnòvia potser que examiga, sí. S'estila més.
Molt bé, doncs telèfon dels al·ludits, 93201-7474, a partir d'ara i fins a les dues, si us sentiu interpel·lats en algunes de les coses que explicarem en els propers minuts. Va, posa'm aquí.
Tu mai viuràs com viuen els altres, ni patiràs com pateix la gent normal, mai entendràs...
Ja fa un any que Manel va anunciar que ho deixava, però ahir ens va sorprendre la publicació que es va fer a les xarxes socials del mateix grup on se'ns feia saber que al maig hi haurà un concert de Guillem Gispert, el cantant de Manel.
Exacte, el cantant de Manel, que a més que més és curiós, perquè és veritat que sempre havia mantingut un perfil baix, diguéssim, vull dir que no tenia xarxes socials, donava molt poquetes entrevistes, i ara ha anunciat que farà el primer concert, diguéssim, en solitari de la història, sense que encara hi hagi cançons, ja ha fet sold out, que és com quina mena de fans bojos de Manel han d'existir al món, com perquè s'hagin llançat a comprar-se uns tíquets que, per cert, valien 30 euros per veure un tio que cantarà unes cançons que encara no hem sentit.
Vols dir que no tirarà de Manel, també? Que a vegades ho fan la gent. Quan deixa el grup i va en solitari, algunes cançons... Sí, no?, que cantarà de Manel.
No
creus
sé.
Que està... Com s'ho han pres els altres? No ho sabem, eh? És que no estan, volem parlar.
Aquesta és l'altra que penso. Home, està aprofitant de moment les xarxes socials de Manel per fer-se'n ressò. Com tu dius, segurament cantarà cançons de Manel. Jo, si fos el bateria, diria, a veure, tio, però suposo que ho han xerrat tot.
Home, si fa servir les xarxes socials i tot plegat... Jo espero que hi hagi bon rotllo, eh? Perquè Catalunya no es podria permetre que Manel acabés de mal rotllo.
No, això sí que no. Han d'acabar bé. Han d'acabar bé.
Hem de parlar de Plate, que és la plataforma online de ràdio i televisió espanyola que avui a les 7 estrena un nou contingut que es diu Área 34.
Estoy muy asustada, no sé dónde estoy.
¿Pero qué haces tú aquí?
Yo lo único que sé es que he venido a ayudarles y es lo que voy a hacer.
¡Ah! Una, dos y...
Que sea lo que Dios quiera.
És probablement... Fa molt mala pinta. Vull dir, crec que deu ser el pitjor format de televisió que s'ha fet a la història. És per les xarxes i està ple de tiktokers com la Lucía Bellido, el Diego Niester, la Carla Flila, tota gent que... Així, quan jo us dic el nom, jo crec que ja penseu qui és tota aquesta gent. Has d'estar molt dins de TikTok per situar-los i, a més, fan com d'actors, perquè se suposa que estan com en una mena... O sigui, com si els haguessin segrestat per participar en un projecte misteriós, vale? Que es diu Projecte Croatoan, i allà han de com combatre proves i com emergències que succeeixen per culpa del canvi climàtic.
Segurament vist millora, no? Perquè així explicat és com una barreja de moltes coses, eh?
Jo he vist el tràiler només perquè fins avui a les 7 no ho podrem veure sencer, però el tràiler ja fa molt mala pinta, perquè és el que et dic, en el fons han de fer d'actors, perquè se suposa que els han segrestat. És una cosa molt, molt recargolada, no és un Supervivientes ben bé tampoc, és un format molt estrany. El seguirem de prop, perquè jo crec que pot despertar alguna polèmica.
I a Catalunya podríem fer alguna cosa similar? Creus que tenim talent i prou idees per fer alguna cosa amb tiktokers catalans?
O sigui, espero que si fóssim fos molt millor, perquè és que això cotrejarà molt bèstia, jo em penso.
Ho seguirem, perquè això ens donarà bons moments de TikTok. Aquesta nit s'han celebrat els MTV Video Music Awards, una de les gales de premis més importants dins del món de la música.
I'm not doing well pivoting from this to this. Like,
I com ha anat això?
Home, la Taylor Swift s'ha endut la majoria de premis, com ja podíem intuir, perquè estava nominada pràcticament a totes les categories. Després en parlarem amb la Laura amb més profunditat d'aquesta gala, perquè com cada any, la veritat és que han passat bastantes coses. Ha estat una gala plena de safreig.
M'interessa especialment Shakira, perquè
home,
he vist algunes imatges i realment és gros el que ha passat allà a l'escenari.
Sí, és la nostra catalana, que és veritat que amb el moviment de cadera ja ho desmenteix, però sí, és la nostra catalana i a més és l'única catalana que va haver-hi, perquè la Rosalia... Estava nominada a l'apartat de premi de cançons llatines, però crec que no hi va ser.
No se l'ha vist?
Jo no la vaig veure, la Laura ens ho explicarà millor.
Doncs tinc preguntes per la Laura, perquè potser no hi va anar perquè ja sabia que no seria una de les grans guanyadores de la nit. O si hagués guanyat algú, hauria d'haver recollit el seu premi per ella,
sí.
En aquest cas.
Després ho descobrim.
Bé, aquest matí a les 11 en punt, és a dir, 11:00, Jair Domínguez, company del Búnquer de Catalunya Ràdio, ha fet un comunicat a Twitter. Ha escrit 4 dies sense veure i ha posat el braç aquell fent força, fent bola. Sense veure alcohol. Li hem enviat un àudio dient, Jair, com ho portes?
Ei, què tal, company? Soc el Jair. Doncs, escolta, 4 dies sense veure i em trobo millor. Soc millor persona, perquè veure és una merda.
Ah.
Més salut i millor persona, per tant, en Jair, que s'uneix a la llista d'abstemis de Catalunya Ràdio, que cada cop n'hi ha més.
I anirem seguint aquesta desintoxicació, perquè moltes vegades, encara que em sembli que no som alcohòlics i no estem enganxats, potser sí que ho estem una mica, eh?
Mm-hmm. No és fàcil.
No ho és.
Anirem seguint en Jair.
Que no surti d'aquí. La crònica social del país.
Siempre ha sido desde aquí el 2009 mi marido, señor
Bien.
Santa Calle.
Bien. Y a partir de ese momento de 2009, toda la...
Pero un segundo... Mientras tanto, si le acerca el agua...
És l'extenista Arantxa Sánchez Vicario durant la seva declaració al judici contra ella i el seu exmarit per la gestió del patrimoni que va obtenir com a jugadora. Pau Esparc, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
A veure, la fiscalia els demana 4 anys de presó perquè els acusa d'haver-se enriquit i haver amagat els diners que la tenista havia guanyat durant la seva carrera esportiva.
Exacte, és el que volem comentar ara. Què passa amb els famosos quan obtenen molts diners, amb la seva feina, també drets, i els han de gestionar perquè sovint creen empreses, sobretot els esportistes, per portar el control d'un patrimoni que, clar, es multiplica en poc temps. En el cas d'Arantxa Sánchez Vicario i el seu exmarit, Josep Santacana, és un judici que s'està fent aquesta setmana i la fiscalia diu que l'exparella no va pagar els deutes fiscals i bancaris que tenia i que va amagar el patrimoni perquè no els embreguessin els comptes ni les propietats i així podien continuar guanyant diners. El que va dir ahir l'extenista és que ella no controlava què passava amb els seus ingressos.
Como he dicho antes, yo nunca he gestionado ese patrimonio porque desconozco cómo se hace. O sea, me he dedicado al tenis y yo siempre me he fiado de terceras personas y en estos momentos de mi marido, que es la persona que ha estado a mi lado y es el que ha organizado todo.
No és la primera vegada, no, que sentim aquests arguments dels esportistes?
Jo diria que és una justificació molt habitual amb els famosos, la gent que obté tants diners que realment no saben quin és el dia a dia dels seus comptes.
Però és que és la veritat.
Clar, si tu estàs centrat en jugar,
sí,
i fer els grans slams i tot, en el cas del tennis, potser no tens temps d'entrar en el banc i mirar
Pau,
com
no
va la cosa.
Pau, no miris així. Ets un esportista d'elit. Estàs constantment entrenant i preocupant-te per altres coses i tens un equip amb el que confies.
Sí, sí. Ara serà el debat que obrirem i, de fet, tot aquest entramat que es munta al voltant d'aquesta gent, doncs, per intentar gestionar, doncs, segurament això, un patrimoni que de cop es converteix en molt voluminós. L'origen del cas d'Arantxa Sánchez Vicario és, de fet, una sentència que els condemnava a pagar més de 5 milions d'euros per un deute amb Hisenda. Van recórrer un banc per poder assumir la quantitat i al final no van tornar mai els diners.
Nosaltres, doncs, en 30 anys, doncs ara hem creat una agència de representació que em represento jo mateix, saps? Hi ha un director, però...
Per entendre com s'ho fan els famosos i els esportistes per gestionar tot el negoci que generen, tenim l'exemple, per exemple, del pilot Marc Márquez, que fa un any va anunciar que muntava una empresa per controlar els seus drets d'imatge. A més, sembla que el negoci li va bé perquè a l'estiu la influencer Maria Pombo, que hi vam parlar d'ella aquí al programa, va trucar a l'empresa, és a dir, va contractar l'empresa d'en Marc Márquez.
Sí.
També perquè són molt amics, eh?
Exacte. Els dos viuen a Madrid i es veu que s'han fet bastant. El pilot el que va fer va ser això, crear una empresa, una agència, que es diu Vertical, i que havia de servir per gestionar els seus drets d'imatge, que és el que els passa a la majoria dels esportistes, amb rellevància pública. I també, a més, vol representar altres esportistes o famosos, i el que ha succeït amb Maria Pombo doncs això, sembla que ha volgut confiar-hi. I els esportistes, clar, què passa? Que de cop s'han de convertir també en persones que han de saber gestionar el patrimoni i tot el que guanyen, i segurament al marge de no tenir-ho controlat no estan tampoc gaire preparats per això. Al final ells saben jugar a tennis, a pilotar motos, a futbol o el que sigui, i una influencer, doncs, sap compartir contingut i generar-ne, però no sé si controlen tant els diners. Allò, la Maria Pombo en poc temps segur que ha obtingut molts ingressos, firmar diversos contractes, i potser ja hi ha un, allò, una mica de descontrol.
La Maria Pombo, amb, a la xerrera que va tenir amb els nois del podcast de Nude Project fa només 3 dies, explicava que perquè Maria Pombo funcioni, és a dir, ja no les seves empreses, sinó ella necessita 7 persones. Un equip de, és més gent que la que tenim fent aquest programa.
Sí, sí. No, no. Sí. Ja ho veig que realment... Jo crec que avui descobrirem altres casos d'esportistes que al darrere tenen molta gent treballant per ells.
Correcte. Són problemes de famosos, evidentment, no de la societat majoritària, que en té d'altres, de problemes, i això, són persones que normalment necessiten algú que els assessori o els porti al negoci que tenen, però ha de ser algú de confiança, perquè si no després pot passar com amb l'Arantxa Sánchez Vicario, que acabes al mig d'un judici perquè t'acusen d'amagar els diners.
Però era el seu marit, se suposava, no? Sí. Més de confiança que això, ja em diràs tu.
El que passa que la relació es va trencar, també.
Llavors, potser per això molts tiren a vegades de la família posada dintre l'empresa, que vas mirant.
Com la Rosalia.
I tens mares, pares, cosins, tiets... Bé, l'empresa d'en Marc Márquez està molt centrada en la imatge dels esportistes i en la representació de famosos, però n'hi ha d'altres que també es dediquen al gaming. Estem parlant d'Iniesta.
Sí, ell té una empresa, una agència, que abans es deia Sports and Life, ara s'anomena Never Say Never, i quan va canviar de nom fa més d'un any es va dir que s'ampliaria el negoci, que no només s'encarrega de representar Iniesta i la marca del futbolista, sinó també la d'altres jugadors i d'alguns equips, també fan continguts audiovisuals i ha entrat al món de l'entreteniment amb el gaming i els esports. És una empresa que té diverses oficines arreu del món i fins i tot ha organitzat l'esdeveniment musical Oh My Goal, la Liga Music Experience, que l'estiu passat va fer la primera edició al Camp de l'Espanyol, l'RCD Stadium, amb la participació d'artistes com Raúl Alejandro.
Déu-n'hi-do, l'Iniesta. No sé si ell és conscient que fa tot això, no, a la seva empresa.
Ell no ho sap.
Ell segueix jugant a futbol, vull dir que no sé, el temps lliure li deuen explicar tot el que es fa.
Ell no va a reunions on es decideix que Raúl Alejandro tocarà no sé on.
Potser,
no s'entén de res.
No sé, potser li diuen, què te parece, Raúl? I diu, vale.
No, ho veu després als Instastories. Diu, mare meva, m'ho organitzat això.
Això és
Però imagineu la dimensió que agafen doncs, tots aquests negocis que al final pengen i el seu origen és això, de la carrera d'un futbolista. I ja hi ha exemples més extrems, com el de Messi. En el seu cas, hi ha directament una empresa que comercialitza la roba no esportiva amb la seva marca. A canvi, Messi rep uns pagaments molt elevats perquè l'empresa pugui utilitzar el seu nom a la roba, i això fa que, com que la cotització del nom de Messi és tan alta, les vendes de roba també han de ser molt elevades perquè surtin els números.
Per saber-ne més, saludem en Marc Menchen, que és CEO de la plataforma To Playbook, que parla dels negocis de la indústria de l'esport. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Escolta'm, és habitual que els esportistes d'elit tinguin una empresa al darrere?
Cada cop més. No sempre ha estat així, però cada cop més, al final, l'esportista, quan està en una agència de representació, sempre té una persona de confiança amb la que acostuma a treballar, i arriba un moment donat d'aquesta relació que diuen, escolta, et contacto a tu directament, tu muntes la meva agència, comences a gestionar la meva imatge i tots els la meva activitat, i a partir d'aquí ja arriba un dia que diuen, ostres, el que fas per mi ho podríem fer per més esportistes, no? Doncs fem-ho. I llavors és quan comencen a sorgir aquestes empreses.
El negoci més habitual, per tant, pel que expliques, és la representació d'altres esportistes i drets d'imatge, no? Però hem sentit també concerts d'Iniesta, roba de Messi, vull dir, quins negocis es fan? Absolutament de tot.
Sí. Bueno, jo crec que hi ha dues vessants. O sigui, ja l'habitual és representació de tot el tema legal, contractes amb els clubs i a més, i tot el tema de la gestió de la imatge, que això, entre futbolistes homes, pesa menys perquè ja cobren molt dels seus clubs, però en esports com el futbol femení o el tennis o altres disciplines, el tema de la gestió comercial és molt important, perquè al final és realment del que acaben vivint molts cops els contractes de patrocini que tenen. Després està el cas de l'Iniesta, que abans esmentava el Never Say Never, que al final és una mica diferent, perquè sí que han anat, o sigui, va començar com a agència de representació d'Andrés Iniesta i després han anat creant altres línies de negocis, totes vinculades amb el món de l'esport, que aquí té molt de sentit perquè al final Iniesta arribarà un dia que es retirarà. Per tant, diguéssim que l'origen de la companyia hi haurà un moment que deixarà d'existir, no? Perquè el jugador ja no jugarà. Per tant, o tens negocis diferents o l'agència tindrà una data de caducitat, que és la de la pròpia carrera esportiva del jugador.
I ens hem d'imaginar els esportistes fent de CEOs i anant a les reunions?
Jo crec que això ja depèn de la implicació que tingui cadascú. Per exemple, el cas de l'Andrés, sí que el conec una mica més i sé que està molt implicat en els projectes que fan a Never Say Never. Hi ha d'altres que deuen passar tres pobles i només miren el compte corrent a final de mes, i d'altres que sí que trien molt bé en què es fiquen. No? Pues escolta, només fem això i fem això, però no m'interessa tant el dia a dia de les qüestions. Per exemple, el Gerard Piqué amb Cosmos sí que és una persona que està molt ficada en tot el que es fa. Leo Messi, pues, potser una mica menys.
I és habitual que hi hagi mitja família posada dintre d'aquesta empresa? Per un tema de confiança, potser, perquè no els fotin en algun moment?
Jo crec que l'ideal és que no. I, de fet, les que funcionen millor d'aquest tipus d'agències són empreses on realment la família no hi és present. Sí que és veritat que al final l'entorn del futbolista, pues, al final sempre posa la gent de la teva confiança, i en molts casos aquesta gent de confiança acostuma a ser la família, però si analitzes una mica, molts cops el propi representant, encara que no sigui família de sangre, sí que acaba sent considerat una persona més de la família, del dia a dia, del seu entorn de plena confiança. Per tant, és normal que posis la teva gent a dirigir el negoci, encara que l'ideal, insisteixo, és posar professionals a la cosa.
I Marc, si no fan una bona gestió dels ingressos en aquest moment de més èxit, en un futur els poden faltar els diners després?
Bueno, al final tu has de mantenir, depèn del ritme de vida que portis sent esportista professional. Hi ha alguns que tenen molt clar que guanyar X any a any, això et dura 10-15 anys i que després t'has de buscar la vida amb altra professió. Per tant, aquí depèn de com et planifiquis, però és bastant habitual i freqüent veure jugadors, pues, als Estats Units és molt habitual, jugadors que estan al carrer perquè no tenen res del que viure, perquè s'ho han gastat absolutament tot, i jo crec que cada cop més hi ha una planificació dels estalvis per, ostres, no sempre guanyaràs 1 milió d'euros l'any, no?, en el cas del futbol, però si tu planifiques bé, això t'ha de donar per viure durant molt temps. Per això tot el tema d'Aràbia Saudita, hi ha molt jugador que se'n va allà, perquè realment en un any,
clar,
tu ja t'assegures generacions i generacions de la teva família sobrevivent.
És que és veritat que el jugador de futbol tendeix a gastar-s'ho tot, eh? O sigui, jo tinc molt aquesta imatge del jugador de futbol que
acaba arruïnat.
Que acaba arruïnadíssim, pobret. No sap ni com i de sobte està arruïnat.
Però jo crec que això ja és més la percepció de les que tenim del tren de vida que porten, però després tu ho mires i realment el que per nosaltres és, hòstia, això, la vida, ho tindrem. Potser és comprar-se aquell cotxe, aquell lloc, aquell palauet, per ells és un 10%, un 15% dels seus ingressos d'un any. Per tant, aquí el problema no és comprar-lo, és mantenir-lo. Aquí és quan venen els drames.
I escolta'm, ja per acabar, Marc, de la plantilla actual del Barça, tant la masculina com la femenina, és una cosa sabuda qui té empreses al darrere i qui no?
El Ferran Torres potser té alguna empresa?
Jo crec que ell, en el seu cas, no ho sé. Jo sé que la majoria sí que estan en agències de representació, que normalment ja són agències que porten tant la part contractual i legal com la part de drets d'imatge. Ara parlo de memòria, però si penso jugadors del primer equip del femení, no em consta, perquè Alexia Putellas, que seria la més coneguda, ella treballa amb Youfers, i de l'equip masculí avui en dia estic parlant de memòria de l'onze inicial, del suplents ja ni idea, però crec que no, que tots estan actualment amb agència, més enllà de que tinguin el pare o el germà o sí, un amic de representació. La idea aquesta com la de l'Iniesta, la del Piqué i de més, no em recordo. Bueno, el Lewandowski sí que té molts negocis vinculats al món de la nutrició i l'alimentació i l'esport, però no del món del futbol. I després, no, mirant així uns iniciats i suplents, a mi no em sona...
Perfecte. No em sona Lewandowski és el que seria més empresari.
Sí,
de la plantilla.
Lewandowski, si mires el seu Instagram, ho veus i és molt evident.
Clar, anar fent promo dels teus productes i de la teva empresa, també. Marc Menchen, moltíssimes gràcies, molt interessant.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Cuida't. Dos quarts de dues. En Marc és el CEO de la plataforma Tu Playbook, que parla dels negocis de la indústria de l'esport i que, vaja, ens ha aclarit algunes coses.
Sí, i que sobretot això, molt del futbol masculí, el fet de crear la teva empresa, agència... Perquè, clar, cobren tant que ho poden fer i, en canvi, el futbol femení amb això, doncs, té marge, veig, de recórrer.
També s'acaben de fer famoses. Vull dir que, que fa dos anys que aquestes noies els està començant a anar una mica bé i estan tenint
més... Per tant, generen encara poc capital, potser, per moure'l a nivell empresarial, no?
Correcte, però, clar, al final necessiten encara més tenir aquesta altra activitat, pel que dèiem, no?, que després, doncs, pensant en el futur, puguis mantenir els ingressos, perquè al final és una feina d'un moment molt temporal. M'ha cridat l'atenció que en Marc ha insistit a dir que no és ideal que hi hagi la família pel mig.
Sí, amb això ha insistit molt,
Però és que això ho sap tothom, és que és el que dèiem també ahir. On tinguis l'eina...
La feina, no hi posis l'eina. Però realitat, crec que aquesta frase no va ben bé aquí, no?
En el fons és el mateix, és no barregis les coses personals amb la feina, clar, perquè sempre acaba sortint malament.
Clar,
i com més ho barregis, pitjor.
Sí, i has de trobar això, algú professional amb molta confiança i sobretot planificar bé perquè no et trobis doncs, que tens un nivell de vida massa alt i que d'aquí uns anys ja potser has de buscar una altra feina o, si no, aquesta sortida de molts jugadors, no? Països estrangers que després els garanteixen un futur millor.
Pau Espark, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Demà més. Ara fem una pausa de res 3-4 minuts i a la tornada parlem de la polèmica de la nova cançó d'Aitana Ocaña, que encara no s'ha estrenat, però hem tingut un avançament i ara sembla que va dedicada al seu ex i, clar, ho haurem d'analitzar i comentar-ho.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Senyores i senyors, bon dia.
Són les 8. Que Catalunya Ràdio és més que ràdio.
Els 40 anys de Catalunya Ràdio.
Debat acalorat del que hem tingut aquí.
Gràcies per ser-hi i per molts anys.
El partit a la TDT.
Notícia.
40 anys descobrint, 40 anys informant, 40 anys entretenint, compartint, explicant, escoltant, 40 anys avançant. I seguim caminant plegats per arribar més lluny, perquè el futur ens espera.
Danone, Endesa, Condis i Seat. 40 anys formant part de Catalunya Ràdio, formant part de la teva vida.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Hi ha un lloc on viuen les paraules.
On viuen les paraules.
Senzilles i tendres.
Dures i punxants.
Dites a cau d'orella.
Que ressonen ben enllà. Gol!
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Totes les paraules.
Allà on sempre podràs tornar.
Nova temporada de Catalunya Ràdio. Ens movem, canviem. I amb tu...
I amb tu...
Comencem.
Som 3CAT. Galetes Birba, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara que IKEA ha obert una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? Més a IKEA.es/Catalunya.
Catalunya Ràdio.
I ara entrem al búnquer.
La petita Melanie i la seva família viuen en una antiga caseta de fusta ben al costat del riu Mississippi.
Prou.
Què?
Jo no torno a dir Mississippi així.
S'ha de dir
ja
així,
ens hem barallat cada temporada.
Cada temporada això, passa això, sí.
Mississippi.
Mississippi. No,
és que sembles,
no diries sembles... mai Saragossa.
Bueno, és que ells ho diuen així, eh?
Ah, sí. Saragossa. Sí que és veritat.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube.
També en podcast.
Mira que podia posar qualsevol exemple.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Coco, el nou grup que haureu de punxar a les vostres festes.
Si he de quedar-me, que sigui perquè ens importa el que se sent o el que sona, no pel que digui la gent.
Si encara no heu sentit a parlar de les Coco, ja aneu tardíssim. S'han estrenat aquest estiu passat com a grup de versions amb uns quants bolos en festes majors d'arreu del país i ara publiquen la seva primera cançó original, Llimona i Sal, un cant al remei que tot ho cura.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
1, 2, 3.
Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Así fue como lo conocí. Me dijo cuando quieras nos vamos. Obviamente le dije que sí.
Dos quarts i mig de dues, l'Aitana Ocaña, exconcursant d'Operación Triunfo, traurà un nou disc el 22 de setembre i es dirà Alfa.
Sí, és una mica amb aquest rotllo que ja porta, un temps practicant, no? Que ens està acostumant, cançons com molt més electròniques i també amb un canvi d'imatge molt marcat. Vull dir, ja no, ella intenta no lluir ja com la nena bona que havíem estat seguint. Ha fet una mica de Miley Cyrus, de fet. No,
allò
no sé
que
si
de
ho
cop fan un canvi bastant bèstia d'imatge, no?
Com quan la Miley Cyrus va passar de ser la Hannah Montana de Disney i es va tallar el cabell curtíssim, va començar a fumar porros en públic i es va aficionar al twerk i ensenyar les tetes. L'Aitana no està sent tan radical, però és veritat que s'ha tallat el cabell, ha fet un canvi de roba, d'estil de roba, jo crec que ha fet un canvi d'estilista, ha fet un canvi amb les coreografies, amb la mena de música que està fent. He de dir que no la noto jo molt dins d'això. O sigui, com no? Que noto tot el rato que no és genuí, que li està fent un altre. Està assessorada, evidentment, però jo crec que et poden assessorar i que senti
que no està
com
còmode del tot, eh? Tens la sensació?
No llueix gaire orgànic. No, no sembla ella mai.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Com ho veus tu, això?
Estic en aquest equip i et diré més. És que no me la crec. Vull dir, crec que ella no té aquesta energia. O sigui, l'energia de tenir el cony gros és una energia que es té o no es té.
Totalment.
La Miley Cyrus la portava tan a dins que fins i tot quan feia de Hannah Montana pensaves s'està passant de ser un bebè, no? I amb l'Aidan em passa al revés, que sempre la veuré com una nena petitíssima, supertendra i superinnocent, i per molt que es faci la dolenta, no me la crec.
Amb l'Aidan ha passat una cosa que hi ha una mena de gent que li passa i no és cap problema, però no té capes. Vull dir-te, és que no té una personalitat gens magnètica, gens atraient, és moníssima, és superagradable, és supersimpàtica, però no té capes, no té costures.
I ara la fan ser el que no és i hi ha gent que ho nota. Vosaltres esteu notant que no és ben bé.
Sí, també la vam conèixer en un reality 24 hores que fa que tu realment mai més puguis fer un paper diferent perquè tothom sap com realment ets. No pots fer la misteriosa. Tots vam veure aquells 3 mesos que va estar tancada a l'Acadèmia d'OT.
Que també li passa una mica a la Maya Romero, la seva companya d'edició, que també ara va totalment amb un estil diferent, però amb aquest rotllo així més de moderneta i misteriosa també, i és com amor.
Que sabem com ets, t'hem vist 24 hores.
Home, t'hem vist tirant tapets.
Clar, és veritat que tenien 18 anys i llavors també s'entén que ara vulgui fer un canvi de registre. Et diré, de tot els canvis que està fent, els canvis amb els que jo firmo és que canviï la manera d'escriure les cançons i que les lletres cada cop tinguin més indirectes.
Bé, de fet, hem de parlar d'això, perquè sobre les lletres d'aquesta última cançó que s'ha avançat a TikTok, hi ha molta polèmica perquè... Bueno, ara ho sentirem, mira, posa-la. Es diu Dos Extraños.
Besos van y besos vienen para que vuelva a cebar. Si está frío como nieve, no estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tatu, pero ahora no estás tú. La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue mal time, pero al menos te dije todo lo que sentía. Y no es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños.
Aquest és el fragment que de moment s'ha filtrat. Ens falta la resta de la cançó, però la Juliana m'ha apuntat aquí la transcripció dels versos perquè analitzem i realment puguem veure si hi ha polèmica o no. Diu, et vaig conèixer amb 19 anys. Petons van i petons tornen.
A mi m'està encantant que ho hagis de llegir tu, segueix.
Per què hauria de tornar a aquest bar si està fred com la neu?
Bona pregunta, i tant, m'agrades aquí.
Tot això ho hem sentit?
Sí, sí, sí.
Doncs
però com
realment...
que és en castellà i a nosaltres
sí,
ens costa.
Sí, jo a vegades desconnecto. Diu, no hi ets tu. Va ser per idiota que em vaig fer aquest tatu.
Que ho fa amb aquest accent de tatu, perquè
sí,
puc
rimar
amb el tu.
I una mica llatina, també.
Sí, un punt llatinitzat.
Però ara no hi ets tu. L'última vegada et vaig veure plorant per FaceTime.
Molt específic.
Jo sé que va ser un mal time.
Aquesta
rima. La rima. Però amb la música no es nota tant que és forçat
no.
Quan ho canten. Però almenys et vaig dir tot el que sentia i no és que ho senti ni que me'n penedeixi. Però ara som dos estranys. D'aquí el títol de la cançó. Com si no portéssim anys, com si ens féssim mal, no valen per res 4 anys junts, això sí que fa mal.
Jo aquesta última frase la sento profundament i me la clavo i em fa mal a mi també. I
van
jo sé
estar
el que es passa.
4 anys junts?
Clar,
ells coincideix
que
tot?
Coincideix tot.
Fil per randa.
Es van conèixer amb 19 anys, van estar 4 anys junts, i jo em crec, o sigui, pel que diuen aquesta lletra, s'entenen dues coses. Primer, que va haver-hi un refredament d'aquests, de que realment un dia et lleves i dius, ostres, tu... Somos dos extraños, devia dir ella, perquè com que ell és madrileny i no entén el català. I crec
qui
que
és
va...
ell, per cert? Qui és
el
ell?
Miguel Bernardo, és un actor d'Élite.
D'Élite.
És l'exnòvio aquest amb qui van fer una sèrie per Disney Més al desembre, que es deia L'última, i van fer tota la promoció. Ja estan separats, però fingint que estaven junts, i llavors els vam enxampar i
molt
va
violent.
Passar tota una onada de ruptura, que a més en cap moment van confirmar que va ser molt tensa. I de seguida, a l'Aitana se la va relacionar ja amb el Sebastián Yatra. I encara que ella hagi estat esquivant per activa i per passiva totes les preguntes dels paparazzis, és molt evident que estan junts.
Es una pareja estupenda, sí, es maravilloso el amor.
Muchas gracias, pero es que ya sabes que es que yo prefiero no hablar de estas cosas, lo siento. Pero muchas gracias. ¿Tú estás bien? ¿Tienes vacaciones este año?
Sí, claro.
¿Y dónde te vas tú?
Pues mira, me voy a México.
Es increíble, México. Para mí, de los mejores lugares, te lo prometo, de verdad, te lo vas a pasar muy bien. Te lo digo de verdad.
Nunca nos vais a confirmar este noviazgo, pero es un hecho que estáis felices y contentísimos.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na.
Aquest és en Sebastián Yatra, la seva actual parella, pel que sabem. Per què creieu que a vegades no confirmen? Perquè el que fan és alimentar una mica, no?, que els persegueixin per poder confirmar la notícia.
Clar, però és que si ja comences a donar una mica de tu... Llavors estàs com molt enganxat. Vull dir, ja és com que deus després d'explicacions. Vull dir, si tu ja dius que esteu junts, després ja hauràs de dir també que
la mà i t'agafen el braç sencer. Llavors
sí.
Volen saber més coses.
Com fa veueta, l'Aitana. Hola, ¿dónde te vas de vacaciones?
És que ja us dic, jo no em puc creure aquest personatge de Dolentota si tu contestes així als paparazzis. És que és impossible, no quadra.
Sí, i és veritat això, que clar, com que ell ha estat esquivant constantment, en cap moment ha dit que ho haguessin deixat amb el Miguel, en cap moment ha dit que hagués començat amb el Sebastián. Però clar, aquestes lletres que està traient estan començant a donar-nos moltes pistes i molta gent apunta que va haver-hi mica d'infidelitat, evidentment. Jo no sé si compro.
Per part d'aquí?
Que l'Aitana li va posar les banyes al Miguel amb el Sebastián.
Ja. Això fa 10 mesos, no?, que es va saber o que hauria passat la ruptura aquesta, no?
Sí.
Va ser el desembre.
Ja et diré. Sí, va ser el desembre que ho vam saber. Per tant, fa 10 mesos que ho vam saber. Jo crec que ho havien deixat bastant abans. Però fa 10 mesos que ho vam saber i ara estan sortint cançons on l'Aitana encara se la nota un punt ressentida per la seva ruptura. Per tant, no ho ha superat.
No ho té superat, tu creus?
Jo crec que no.
Clar, estan
ja
parlant de 4 anys de relació.
I a mi m'interessa molt aquesta ruptura perquè es veu que és ella la que ho ha deixat, no? Si a més després ha començat a estar amb el Sebastián Yatra, i en canvi sembla que sigui a ella la que li sap més greu.
Sí, perquè ell sí que no ha dit ni mu, vamos, també com que no és cantant es fa més difícil. Però
en 10 mesos superes 4 anys de relació.
No, tu ja ho saps, és que el Roger i jo ara tenim una teoria que ens encanta i ens obsessiona, que és que trigues a superar la teva parella el temps, la meitat del temps del que heu estat. O sigui, ells que han estat 4 anys necessitarien dos anys per superar-ho. Per tant, encara els hi falta 14 mesos si realment ho van deixar al desembre. Potser una mica menys si ho van deixar abans.
Jo la compro 100% aquesta teoria.
Oi que sí?
Sí, l'has experimentat una mica en algun
funciona,
moment.
Em quadra.
Tot a mi que... també m'ha funcionat algun cop, eh?
Sí, és que jo crec que tira bastant. Però
fins i tot amb coses curtes, eh? Allò que dius, rotllet d'estiu que dura una setmana, 3 dies d'obsessió.
Hòstia, amb aquest punt ja no ho sé, però sí que coincideix.
És molt concret.
Però una cosa, sí que també el Roger i jo defensem molt que a partir dels 4 anys sempre són 2 anys de superar. O sigui, si heu estat 10 anys junts, en trigues 2
no
també per oblidar-ho.
No pots trigar 5 anys, llavors.
Jo crec que sí que pots trigar 5 anys, eh?
I que en trigues 10 si has estat 20.
És que és molt important una relació de 20 anys. Clar, no és tan fàcil, vull dir, hi ha tantes coses de la vida que formen part d'allò.
Necessitem una experta aquí a l'estudi. Emma Ribas, molt bon dia.
Molt bon dia, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment, l'Emma és doctora en psicologia, sexòloga clínica i experta en parella, per tant, totes les preguntes que se'ns acudeixen segurament ens les podrà resoldre. Emma, aquesta teoria que hem explicat, com la veus?
Aquesta teoria és molt interessant. El que passa que dependrà de molts factors. Depèn del vincle que jo tinc amb la meva parella, del vincle que he tingut, perquè hi ha parelles que, imagineu-vos, potser la ruptura ja es va fent al llarg de la relació. Ah. I quan deixem jo, clar, això seria un altre tema. Doncs ho superem molt ràpid i moltes persones d'entorn potser et poden dir i com és que ho ha superat tan ràpid? I és que, o et diuen, és que això no ho ha superat encara. I és que potser el dot ja l'has estat fent al llarg de la relació. Per exemple, aquest seria un dels factors que pot intervenir en què el dol sigui més llarg, més curt. Un altre factor que podria intervenir seria el tipus de ruptura. Si és traumàtica o no. Si és una ruptura, per exemple, per infidelitat, o que l'altre no t'ha explicat per què vol deixar la relació i no ho entens, quan no ho entenem, és com aquestes pèrdues, quan tenim un... perdem un familiar o algú no estimat, d'alguna manera, com per exemple, i no sabem la causa, no sabem què li ha passat. Quan no entenem, ens és molt més difícil elaborar un dol.
Però per tant, per tant, sempre és molt més fàcil superar-ho quan has estat tu qui deixa la persona, perquè normalment quan deixes tens molt més clar el per què que no pas quan ets el deixat, que moltes vegades sí que la informació potser no t'acaba d'arribar del tot.
Exacte, però tampoc no seria sempre, perquè hi ha persones que deixen i es queden amb un sentiment de culpa durant anys. No, i amb el dubte de per què ho vaig fer, perquè no ho vaig fer, aquella persona realment m'estimava, no he trobat a ningú més que m'estimi com aquella persona... Depèn de molts factors.
Clar, Emma, això de... que hem fet tots, alguna vegada, d'entrar de tant en tant al perfil d'Instagram de l'ex a mirar què està fent, això ens va a favor o en contra?
Terrible, normalment...
Fatal, oi?
Normalment fa patir molt, perquè veus a l'altre que sembla que tot li vagi bé,
sí.
Tu estàs amb el procés de dol i amb el dolor i encara t'ho accentua més, veus potser una imatge que no és real, no? Perquè Instagram tots sabem que es ven moltes vegades fum i que el que veiem a Instagram no és la realitat, o sí, pot ser-ho, però potser veus que l'altra persona ja ha refet la seva vida...
Algun comentari d'algú que ja et fa posar gelós encara que aquest algú potser sigui el seu cosí i tu ni ho saps.
Sí, és horrible.
Que ja et fa començar amb paranoia, no? A
clar.
Pensar que aquella persona doncs potser ja és una persona que està, no, que s'està coneixent... Comences a fer interpretacions i elucubracions.
Creus que... Perdona, que l'Aitana Ocaña parli de la seva relació passada, les seves cançons, creus que també l'ajuden al procés de ruptura?
I tant, les cançons, expressar, escriure, és molt terapèutic. De fet, a teràpia ho recomanem molt. És una de les eines que són molt habituals, no? Fer un diari de com em sento, escriure-li una carta, escriure una carta a la parella encara que no li donis, o traient la ràbia, o també escriure no només per expressar emocions, sinó també per què ha après d'aquella relació, perquè quan jo tinc la sensació que en trec un aprenentatge, això em fa créixer, em fa tirar endavant, no? Què m'enduc de tot allò que ha succeït en aquella relació? Què és el que em serveix a mi per créixer? Quins aprenentatges m'enduc?
Perfecte, doncs mira, jo ja he anat traient la llibreta mentre Mare, anava explicant l'Emma i m'he anat apuntant.
Quina llibreta has agafat, si tu fa 5 anys que no estàs en parella?
Emma, perdona, què deies?
Dic que ja has començat a fer teràpia narrativa, que es diu. Quan fem, no, tècniques d'escriure, en diem teràpia narrativa.
Perfecte. Nosaltres a vegades fem servir el programa de ràdio també per fer teràpia, sí. I ens obrim i expliques coses aquí que potser a casa no explicaries.
Sí, després encara veritat. Tens més problemes.
Exacte. Emma Ribas, moltíssimes gràcies. Molt interessant.
Sí, volia afegir una altra
sí,
cosa.
Sí, digues.
És molt més fàcil, que és per al que apostem als professionals, fer una ruptura constructiva i una ruptura, que en dic jo, amb amor.
Quan com es fa això?
Una ruptura acompanyant-nos, parlant-ne, entenent què ha passat, per què hem arribat a aquest punt, què ens ha faltat, quins aprenentatges en traiem, per què ara ja no volem estar junts. Ens acompanyem, o sigui, no hi ha pressa en acompanyar-nos d'una a l'altra fins que inclús no, fins que trobi una altra vivenda. T'acompanyo i t'ajudo. Quan són aquestes ruptures amb amor, els dols solen ser molt més fàcils i molt més ràpids.
Però, i després estàs a favor, imagino, després d'aquesta transició feta amb amor, del contacte zero, no? També durant una època, depèn de com.
I tant, per fer, no, perquè el vincle, per trencar el vincle, per no quedar-te enganxat o enganxada. I després es pot recuperar una amistat, perquè hi ha parelles que el dia d'anar poden ser que tenen una amistat.
Mm-hmm. Clar, molt bé, doncs ha apuntat aquesta ruptura ideal de com hauria de ser. Emma, ara sí, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies. L'Emma Ribas és doctora en psicologia, sexòloga clínica i experta en parella. I
és meravellosa.
La nostra coach. A
millor amiga. Ha de venir l'estudi en directe. Jo necessito tants consells d'aquesta
senyora. La farem venir un dia i farem consultori perquè he vist les vostres cares anar fent que sí amb el cap i la meva i pensava, és que parla de mi, aquesta senyora.
Home, jo t'he de dir que tinc ara mateix orientat escrivint-me en directe, gairebé dient-me quines són les següents preguntes que he de fer. Hi ha molta gent interessada, eh?
Molt bé, doncs la citarem un dia l'Emma aquí a l'estudi i li farem totes les preguntes que tingueu. Fem una petita pausa i de seguida, Laura, ens expliques com han anat els VMA, aquesta gala que s'ha celebrat aquesta nit i que ens ha donat moments molt interessants i que ara comentem.
Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat. Vols tenir la clau dels nous oficis relacionats amb la ciberseguretat i que ningú no t'ha explicat? Ciberseguretat. Nous oficis digitals. El podcast que entra a les universitats, centres d'investigació, seus multinacionals i les cases on treballen professionals implicats.
Trencar tòpics sense anglicismes i en català, què et sembla?
Aquest podcast us vol ajudar a triar un ofici de futur, canviar de feina o formar-vos en els nous oficis digitals. Ciberseguretat, el podcast de Mariola Dinarès. Cada dimecres, un nou episodi a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu. Perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda, rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Naturgy, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Som paraules.
Paraules.
Som mirades.
Mirades. Mirades.
Som històries.
Som històries.
Som part de la teva vida.
Som TV3.
Som Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens movem.
Canviem.
I amb tu, comencem.
Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.
Condis, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
EAE Business School patrocina aquest espai. Not a fool that she's so irresistible. I want to thank my parents.
I want to thank my kids, Milan and Sasha, who are here. Thank you so much for cheering me up and for making me feel...
6 minuts, arribem a les 2 del migdia. Ahir es van celebrar a Nova Jersey els MTV Video Music Awards del 2023, Laura.
Sí, perquè visquin una cova, eh? Recordem que la MTV és aquell mític canal de tele on s'emeten principalment videoclips sí. Tota l'estona en bucle, però que també ens havia donat programes èpics com Embarassada al 16, per mi la Marta. Què dius? La Marta té 30 anys,
tia. Literalment.
Per mi la Marta va tenir un embaràs adolescent. Respecteu els meus moments de The Lulu. Superem-ho. O Jersey Shore, que també va tenir aquí la rèplica de Gandia Shore. Bueno, cada any organitzen una gala de premis a les millors propostes musicals de la temporada, que és una mica com els Enderroc, aquesta gala. Tothom està nominat.
Et faré fora.
Tothom està nominat.
Tothom marxa amb un premi a casa, no? Pràcticament.
És anar allà, servir loquet, fer-te fotos, donar uns quants moments icònics, i qui guanyi és absolutament igual. Entre les nominades hi havia Miley Cyrus.
Oh!
Smith, Olivia Rodrigo, Beyoncé, Doja Cat, Shakira, Maneskin...
Oh, molt bona aquesta, eh?
Odio aquest grup. Ja és moment de poder-ho dir lliurement.
No, clar, digueu, però no cal que ho diguis cridant. A mi m'agraden, eh?
Jo els vaig avorrir.
Home!
Hi ha també Blackpink, Imagine Dragons o Demi Lovato, eh? Ara bé, la grandíssima guanyadora de la nit, això és veritat, va ser Taylor Swift.
Va guanyar molt, o què?
La van nominar a 11 categories i en va guanyar 9.
Home, hòstia, molt bé.
Sí, 9 a VMAs. Em sembla que és el rècord històric del màxim que ha aconseguit algú en una mateixa nit.
I si no, segurament només s'està superant a ella mateixa, vull dir que res.
Li queda encara per superar Beyoncé, que en té 25 d'acumulats i ella en té 23. Per tant, si l'any que ve n'hi donen 2 o 3 més, ja Beyoncé desbancada.
Pobre Beyoncé.
Tant va caparar els focus la Taylor que Twitter i TikTok van plens detalls de vídeo d'ella sent icònica tota l'estona. També et dic que quina angoixa ha estat constantment observada pel teu públic a veure què fas i què deixes de fer. I, per exemple, la tenim doncs, ballant amb l'actuació de Shakira, vibrant amb Maneskin, donant el màxim suport a la seva amiga Demi Lovato, que és una relació que m'encanta. Anava amb un vestit negre de Versace, que també va ser molt comentat perquè va coincidir el fotocall amb la Nicki Minaj, que venia de fer la banda sonora de la Barbie, i ella anava tota de rosa, i van fer una mica la broma de Barbie Oppenheimer amb la Taylor Swift. No es va estar de res, la tia, i les càmeres fins i tot van gravar com una persona del seu equip li portava un got d'aigua i li canviava pel que tenia a la mà, que devia ser un cubata o vi o el que sigui, perquè s'estava passant.
Tota l'estona surt amb beguda a la mà, eh? La Taylor potser hauria de fer com el Jair Domínguez i deixar de beure.
Per tant, el seu entorn li va dir, bevem una mica d'aigua, que si s'ha de sortir a l'escenari, no volem liar-la, no?
Ara, jo, amb el que va patir aquesta tia el 2009, quan li van donar el seu primer VMA pel videoclip de You Belong With Me, o sigui, dels seus primers hits, li va passar això.
Music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
De cop i volta va sortir el tonto de Kanye West al mig de la seva entrega de premi a dir que el videoclip de la Beyoncé era millor. Bueno, calla Kanye West i espero que la Taylor Swift borratxíssima a la festa li digués quatre coses. La seva gran nit aquí als VMAs va coincidir amb una publicació d'un rumor sobre la seva vida amorosa, que és que podria estar sortint amb Travis Kelce, que es veu que és un jugador de futbol americà guanyador d'un parell de Super Bowls,
vaig
aquestes coses que fan els americans. Eh?
Mare de Déu, les Swifties lesbianes es tornaran boges d'horror, perquè els encanta inventar-se que la Taylor és lesbiana.
1,96 m i aquesta barba de...
Li agrada molt,
eh?
A la barba.
Barba molt curteta, però barba. Molt guapo, molt
com
guapo.
Com molt bé ha dit algú per Twitter, és ideal per la Taylor, perquè és un gym bro que està fortíssim, està boníssim. Segurament té el cervell una mica atrofiat.
Sí.
I res, un tio que només necessita missatges d'ànim i que li passin paquets de gel per després dels partits. Per tant, discàs assegurat.
Totalment, la tractarà fatal.
Exacte. De que estigui amb aquest potencial maltractador. Bueno, des d'aquí, perdó, a Travis Kelce, que no et coneixem de res. I per últim, relacionat amb la Taylor, ha sorgit una teoria conspiranoica que ens agrada molt també, basada en les seves paraules d'agraïment al seu productor Jack Antonoff, del qual va dir: "Seguirem treballant junts fins al 2089". I hi ha qui ha interpretat que això pot ser una pista que indica...
Prou.
Que l'àlbum que traurà ara l'octubre regravat, que és el 1989 Taylor's Version, que és un d'aquests que està regravant sí, ella i es va rellençant, sí. Diuen que serà només la primera part d'una mena de disc exclusiu que vindrà darrere com una mena de seqüela.
Laura, mira, perdona, però es nota que no estàs dins del món de les Swifties. Tot el que diuen és mentida sempre, estan boges. La Taylor pestanyeja i els sembla que és una teoria conspiranoica.
Com si digui veritat,
no podem parlar de Shakira un moment?
Posa la Shakira, va. Ho va fer molt bé, no? Va ser increïble.
Superbé, va servir moltíssim cony, va tocar tots els temes boníssims de la història, com l'Ova, com Monotonia, com Whenever, Whatever, i va tocar sobretot la de Bizarrap, la que va dirigida a Piqué. Tothom cantant Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, i al final de tot es va marcar un Joan Dausà i es va tirar al públic com una reina. Com
mira,
una reina.
Et diré una cosa, si ja senta malament quan entres a l'Instagram de la nova nòvia del teu exnòvio, tu imagina't veure-la lluint així, sobre del pobre Clara, un petó des d'aquí, perquè...
Ho deu passar fatal.
Ho té molt difícil.
Home, és un dia delicat, avui.
Home.
Veus que...
Espero que li hagin tret de l'accés a internet, que hagin fingit que no ha passat res, tot està bé, la Shakira no ha fet res especial.
Laura Grau, moltes gràcies, que vagi molt bé. Fins demà a la una del migdia.
Fins demà.
Juliana, que vagi molt bé.
Ai, rei, va.
Adéu.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.